l'has fet?
A ver, suelen creer más a las mujeres. En tema, por ejemplo, violación o que te han pegado o lo que sea, pues hombre, se suele creer más a la mujer antes que al hombre. Y claro, pues tampoco... Todo tanto para uno como para el otro, porque te puede pasar al hombre y a la mujer por igual.
¿Qué?
Aquestes respostes te les han fet, deies, no? Anaven amb amics o hi havia algú que anava, per exemple, amb la seva parella?
Sí,
o...
Doncs mira, la majoria de les persones amb qui hem parlat anaven amb amics, o sigui, opinaven sense tenir la parella o una figura femenina al costat, però potser, i per això fa que et siguin més sincers a l'hora de respondre, però la majoria, he dit la majoria, perquè precisament ens hem trobat amb un noi i una noia que són parella, tots dos tenen uns 20 anys, i us hem volgut deixar aquesta conversa a banda perquè no té pèrdua el que diu ell davant d'ella.
A vegades es potencia massa lluny els drets de la dona, potser amb la intenció de, o amb el caràcter de justificar-ho com una manera de fer-ho tot igualitari. Crec que a vegades va massa lluny i això fa que no sigui igualitari, no?
Clar, davant de la seva parella, ha dit això, no sé si ella va reaccionar d'alguna manera, va posar alguna cara...
Primer baixava una mica el cap, una mica de vergonya del que podia estar dient, semblava que tenia vergonya perquè...
A tu et va semblar això.
Em va semblar això perquè quan li vam preguntar, quan li hem preguntat què pensava ella, la resposta ha sigut...
El mateix, sí, sí. Es perd una mica el sentit i sí, la intenció de fons. No sempre, a vegades no i a vegades és necessari, però a vegades sí, en certs aspectes sí.
També els hem preguntat a tots dos si pensen que les dones tenen més privilegis que els homes. Primer ha respost ell.
Jo crec que és un fet que a les lleis la dona sí, té avantatges i posicions més favorables que els homes. Sí, sí, jo crec que a les lleis, i això és algo objectiu, les dones tenen un avantatge en comparació amb els homes.
I ara respon ella, les dones tenen més privilegis que els homes?
Sí, bueno, la veritat és que mai m'ho he plantejat així, com d'una forma tan directa. Però no ho veig al contrari, això segur. O sigui, no crec que les dones estiguin... Menys valorades.
Gemma,
vale, a veure,
què? Conclusió final, que ens passem ja de l'hora.
Dues coses, una, recordem, perquè els que estem aquí, excepte tu, crec, som més grans. Sí. Clar, són una
el Bernat,
generació
Bernat
que...
tens 22.
22.
Per tant, clar, són una generació que no han viscut situacions anteriors, eh? Això ho hem de recordar, llavors venen d'una realitat diferent i per tant hi ha coses que els explota
una realitat diferent, que el feminisme ja ha canviat.
Sí, que... clar, exacte, sí, sí. Exacte, per tant ja estan en una situació en què ja estan considerant, no han viscut altra situació de privilegi, diguem, molt més punyent.
Sí, sí.
Jo volia rescatar una qüestió que has dit tu, Maria, fa una estona, em sembla important. Evidentment la responsabilitat està on està, eh? No estic posant en dubte això, però ens hem d'arremangar, i aleshores en aquest arremangar-se crec que està a veure quins mecanismes i estratègies està trobant la dreta per arribar i per connectar, i perquè, tot i donar tantíssima informació com donem i tanta sensibilització, segueixen havent aquest discurs. Jo el que dic és que ens hem de fer aquesta pregunta i aconseguir trobar, des d'una posició feminista, aquestes estratègies. No com un qüestionament, sinó per avançar, no? Cap a on anem.
Jo crec que el feminisme ha de copiar l'extrema dreta.
Exacte.
És a dir, l'extrema dreta són boníssims a l'hora de col·locar missatges, sí. Són boníssims a l'hora de fer-los virals, són boníssims a l'hora d'utilitzar les xarxes, per tant, com que aquesta xacra de moment la tenim al davant i no la podem eliminar, hauríem de, com a mínim, utilitzar els mateixos, les mateixes lògiques discursives, òbviament fent un discurs que no sigui contrari als drets humans, com fa l'extrema dreta, com fa la misogínia, però utilitzar aquests mateixos mecanismes. Crec que hi ha moltes influencers i comunicadores boníssimes feministes que s'haurien de reproduir molt més i fer això.
Sí, sí.
Bé, en tot cas, avui no tenia caràcter científic aquestes veus que hem sentit, però sí que ens ha semblat que servien d'exemple per il·lustrar alguns d'aquests resultats que ens van sorprendre i que sortint al carrer doncs hem vist que potser no estaven tan allunyats del que mostraven. Bernat, moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Mireia, gràcies.
A vosaltres.
Ens acomiadem aquí, Gemma Altell, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos avui al 9C i evidentment també el Rafa Garrido, la Maria Vila, la Laura Aznar i el Josep Manel Silva, una setmana més per acompanyar-nos a la tertúlia del 9C de RAC1.
Gràcies.
Que vagi molt bé demà.
Feliç
8M.
Feliç 8M.
Gràcies. Les 8:04. Actualitzem la informació amb el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que els partits independentistes discrepen sobre els canvis a l'amnistia. Junts defensa la importància que en l'exclusió del terrorisme a la llei no aparegui cap referència al Codi Penal espanyol i des d'Esquerra hi treuen ferro. N'han parlat en una entrevista aquí al 9C de RAC1 el portaveu de Junts, Josep Rius, i la vicesecretària general dels Republicans, Marta Vilaret.
Si volíem una reforma al Codi Penal, llavors havíem de fer una reforma al Codi Penal. Però l'amnistia es resolia amb una llei d'amnistia. Ara, si més endavant per tal d'adequar el codi penal espanyol o les interpretacions que en poden fer determinats jutges, s'ha de reformar el codi penal espanyol, doncs escolti, estudiem-ho.
El fet de que ara no faci referència al codi penal no canvien. Vol dir això que la llei no ha canviat gens? No, no vol dir això. Ja que l'hem hagut de reobrir, doncs nosaltres, evidentment, hem aprofitat per introduir altres coses.
De la seva banda, el PSC evita entrar en polèmica. El portaveu socialista a la Comissió de Justícia, Paco Aranda, s'ha limitat a dir que és un bon acord.
Ho hem falcat a la legislació europea, no? Jo crec que també és un assumpte important, no? També referenciar-ho amb la definició que donen doncs, les lleis europees i el Comitè de Drets Humans, jo crec que és una bona millora, sí.
Dijous que ve, el ple del Congrés aprovarà definitivament l'amnistia, l'enviarà al Senat i cap a finals de maig entrarà en vigor.
I ara dèiem, som a les portes del 8M, Dia de la Dona, que arriba amb diverses mobilitzacions.
L'Assemblea 8M ha convocat una vaga laboral, estudiantil, de cures i de consum de 24 hores i la CGT i la Intersindical també criden a la vaga general. A més, s'han convocat manifestacions arreu del territori. La més multitudinària es preveu que sigui la que ha convocat l'Assemblea 8M a les 6 de la tarda a Barcelona i que sortirà de Jardinets de Gràcia.
I atenció a això, la justícia investigarà la mare de Dani Alves per haver difós imatges de la víctima.
El jutjat d'instrucció número 21 de Barcelona ha obert una causa contra la mare de l'exfutbolista perquè va penjar vídeos de la noia, víctima d'una violació, a les seves xarxes socials. Ho va fer un mes abans del judici i quan feia un any de la violació. La noia va denunciar els Mossos i també el diari La Razón per haver-se fet ressò dels continguts. Ara, el jutge ha decidit investigar-ho.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Els esports, Aleix Pariser. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què teniu avui pel Tudiràs?
Moltíssima teca. Ha estat una tarda esportiva realment espectacular. Farem tertúlia amb Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí. La prèvia del Barça-Mallorca de demà, que hi ha Lliga, 3 anys de la porta, les semifinals de la Copa de la Reina, el Barça ha guanyat 0-3, està jugant el Barça de bàsquet Eurolliga. Tenim el Quim Salvador a Qatar, que aquest cada setmana arrenquen les motos, i vindran els 4 oients que aquest diumenge faran amb mi la Marató de RAC1.
Ah.
Explicar-nos les seves sensacions a 3 dies vista.
Escolta'm, que vagi molt bé, eh? Com ho portes?
Bé. Prou bé.
Nervis?
No, prou bé. Una mica, és inevitable pensar-hi, però sí, bé, estem bé.
Que vagi molt bé, Aleix, una empenta des d'aquí, des de l'equip del 9C.
La necessitarem, també. Gràcies.
Que vagi bé, una abraçada. Dilluns els expliques, com ha anat?
Sí, si puc venir, sí.
Home, esperem que sí. Gràcies, que
adéu,
vagi bé.
Nit.
Martí Oliveres, bona nit.
Bona nit.
Tu potser li podries donar algun consell a l'Aleix, que això de fer esport intens...
Distàncies més curtes, curt però intens. Jo tan llarg ja li regalo.
En tot cas...
Enhorabona només de proposar-s'ho.
Exacte. Va, pel que fa al temps, on pot ploure aquesta nit?
Doncs mira, sobretot al sud del país, a la costa, al prelitoral, de fet ja estan començant aquests ruixats cap a les Terres de l'Ebre. Els més importants els tenim encara al País Valencià, a l'Aragó. Arribaran a la mitjanit a moltes comarques i sobretot una, dues, tres, quatre a la matinada. A mesura que avanci la matinada és quan plourà més comarques. Localment ho pot fer amb ganes. Fins i tot algun nucli de tempesta es poden acumular de 10 a 20 litres per metre quadrat en algunes comarques. Per tant, no és una gran regada, però és la primera. És la primera tongada de pluges o de nevades al Pirineu, que ja poden sumar de 10 a 20 centímetres en alguns punts, sobretot per sobre dels 1.800 metres, i dissabte serà un dia molt interessant en aquest sentit perquè serà una de les pluges, una de les nevades més importants de l'últim any, probablement, i segurament serà la nevada més important d'aquest hivern, d'aquesta temporada al Pirineu. Molt bona notícia per les capçaleres dels rius.
Exacte.
Que podrien rebre molta aigua o molta neu, potser més de 50-70 litres per metre quadrat, fins i tot això amb centímetres de neu.
A veure si acumula molta neu que es transformi en aigua a la primavera i l'estiu. Gràcies, Martí. Fins demà, que vagi bé. Bona nit. Les 10 i pràcticament 9 minuts, una pausa i de seguida arriba l'Efecte 2000.
RAC 1. Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop de Caldes de Malavella. Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi St. George School. En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Jornada de portes obertes dissabte 9 de març. Per a més informació, masllop.es.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Platja.
Muntanya.
El poble! Si vols que aquestes vacances vagin rodades, anticipa't i prepara el teu cotxe. Compra els teus pneumàtics a Rodi Motor Services i evita les cues d'última hora. Entra ja a Rodi.es o vine al teu taller més proper i descobriràs els nostres increïbles preus. Rodi Motor Services, motor de confiança.
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor, amb zinc, contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina. Energisil Vigor.
RAC1 presenta... Viatge bé amb Esther Muñoz des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village. El dissabte 9 de març a les 3 de la tarda, el Viatge bé visita una destinació de compres única.
A les portes de Setmana Santa agafarem la maleta i la portarem a un indret de Catalunya idoni per preparar les vacances. A la Roca Village coneixerem la seva història, les seves propostes de moda i gastronomia, algunes de les més de 150 millors marques nacionals i internacionals i, per descomptat, experiències turístiques de la zona perfectes per aquests dies.
El dissabte 9 de març, Viatge bé des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village, de 3 a 4 de la tarda, amb Esther Muñoz. RAC 1. Tots som 1.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 8 i 13 minuts.
Chica, què dices? Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Cuando pone perla en el collar, plan diferente, ya no son perla uno.
Marc Simón, bona nit, com
bona
estàs?
Nit. Molt bé.
Mireia, bona nit de nou.
Bona nit.
La Mireia que s'ha quedat aquí a l'estudi per fer l'Efecte 2000, com cada setmana.
La
avui què, Marc?
Doncs avui us vinc a parlar d'un dels temes que més m'agrada. Sempre us dic el mateix. Realment hi ha molts temes que m'agraden molt. Però avui us vinc a parlar...
Està bé que t'entusiasmin,
sí,
tots els temes.
Clar.
Millor això, que no li agrada res, t'imagines?
Completament, completament.
És un imagina't tema que comencessis i diessis, mira, avui us vinc a parlar d'un tema...
Una cosa molt tema... normaleta, mira,
Ja, ni fu ni fa.
Que, bueno,
desconnecteu la ràdio, que no val la pena, no. Connecteu-la, pugeu el volum perquè toca. Avui us vinc a parlar de Divas de la Música, perquè avui, que és el 15è Efecte 2000, de fet...
Ja?
Ja en portem 15.
Que bonic.
Forge. Wow. Clar, és que el Drive, on faig els guions, poso capítol tal,
clar,
i ara he posat capítol 15, i dic, Déu meu, ja són 15.
Molt bé.
I jo, com haureu pogut comprovar, a mi m'encanta la música, és una cosa que
sí,
en parlo moltíssim, la nostra sintonia ja parla per si sola, i és que si mireu el meu Spotify Rap, el meu On Repeat, tot això de Spotify, a mi sempre em surten dones, o sigui, gairebé mai em surt un home. I l'altre dia vaig estar pensant de per què em passa això, perquè... No,
no escoltes cap home, eh?
Escolto molt pocs homes, però poquíssims, 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 poquíssims. I vaig estar pensant, i crec que una de les raons per les que m'agraden tant les dones a la indústria musical és perquè tenen una cosa que a cada
disc nou que fan o cada cançó nova que fan, hi ha una reinvenció de la seva persona, no? Uh-huh. I per això jo crec que em manté tant allà, no? Perquè la Rosalía, per exemple, que estem escoltant ara, sento que cada cosa nova que faci serà un trencament amb l'anterior, i això voldrà dir que serà com una cosa nova, superfresca.
A veure què ha fet aquesta
llavors
vegada, no?
Llavors et té allà com molt posat, no? I allà vaig pensar, hòstia, és guai, perquè mola tenir aquest vincle, no? I sobretot que siguin dones, perquè jo ja us dic que tots els meus cercles són dones realment, però em va portar a pensar que hi ha aquí un punt de misogínia, perquè aquí estem esperant que les dones tinguin una reinvenció cada vegada que fan un disc nou i ja esperes que et portin el show més gran del món, etc. I
que s'hagin de superar cada vegada.
S'hagin exigeix una miqueta més.
I de manera inconscient sembla que s'han d'estar reinventant constantment. I com sempre que parlem de la indústria musical, cal parlar de la Taylor Swift, perquè ella és la clara representant d'aquest concepte de dona estrella del pop que es reinventa a cada disc que treu.
I estrella de l'Efecte 2000.
Correcte, correcte. És la convidada per excel·lència. I ho hem vist amb la seva darrera gira, per exemple, el Eras Tour, on explica que per cada disc que fa és una era completament nova, no? Uh-huh. I ja ho diu en aquesta cançó que estem escoltant, que és Look What You Made Me Do, que diu I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Because she's dead. Que vol dir, ho sento, la Taylor antiga no pot respondre al telèfon perquè, no, perquè està morta. I això és per mi, és la representació perfecta del que passa a la indústria musical ara mateix, sobretot amb les estrelles del pop, que cada vegada que es fa una cosa nova hem de matar l'anterior. I llavors això a mi m'ha portat a pensar de per què s'està fent i per què sembla que tothom ja ho té tan acceptat i que ja s'espera això a cada vegada que una dona tregui un disc nou, no?
Clar, tu admeties que a tu això t'agrada, no? Que sigui nou cada vegada, però alhora reflexionant una mica, potser...
Exacte, d'on ve això, no? Vull dir que al final jo com a consumidor, doncs, òbviament...
Clar, t'enganxa.
M'enganxa i també em poden enganxar homes, enteneu-me, que no és excloent, però sí que és veritat que jo sé que ara la Taylor Swift traurà un disc nou a l'abril, doncs tinc moltes ganes de saber què aportarà de nou. O sigui, a mi inclús penso que em decebria si la Taylor Swift traies un disc molt similar a un que hi ha tret, perquè pensaré, hòstia, això ja ho hem vist. En canvi, si, jo que sé, el Cetangana treu un El Madrileño 2.0, pensaré, uf, que bo és, saps? Llavors jo crec que no hi ha el mateix barem entre homes i dones. I de fet, la mateixa Taylor Swift denunciava...
Sí, en aquest cas concret he de dir que quan va sortir El Madrileño,
clar, just.
Totalment diferent al que havia fet, va ser quan li va arribar com el gran reconeixement.
Completament, però sento que amb el Cetangana, per exemple, tothom li va aplaudir moltíssim això, perquè va ser com, ostres, quin inventor...
que feia,
bogeria,
no? Que semblava allà en una mena de restaurant nocturn, amb les taules aquelles.
Ara en parlarem per això, el Cetangana sortirà més tard. Però bueno, ara del que comentava, la mateixa Taylor Swift denunciava aquest fet en el seu documental Miss Americana and the Heartbreak Prince, on deia el següent.
Everyone's a shiny new toy for like 2 years.
I aquí... us ho faré una mica curt perquè ens podríem estar molta estona, perquè són aquests discursos que és com parla i després es passa molta estona de música.
Ella
diu, sí, la Taylor diu en aquest documental, totes les dones són una joguina nova i brillant durant uns 2 anys. Les artistes femenines s'han reinventat 20 vegades més que els artistes masculins. Han de fer-ho, si no et quedes sense feina. Constantment han de reinventar-se i constantment han de trobar noves facetes de si mateixes per així aconseguir que la gent pensi que estàs brillant tota l'estona.
Bueno, això ho estem veient també amb altres professions, no? Que sembla que les dones hagin de demostrar més per aconseguir el mateix.
Correcte.
Que un home, passa amb el món del futbol, ara em ve el cap, però amb moltes altres professions.
Correcte,
també.
Correcte. I és del que parlarem avui, no? De que les dones, sembla que hi ha una exigència, que és una exigència que existeix, tot i que sigui silenciosa i sigui que no es vegi, però que s'han d'arribar 20 vegades més, que cada disc nou que treguin ha de ser el millor. Han d'estar sempre al màxim de guapos possibles, han de ballar el màxim de bé possible, han de portar la roba millor vestides de la història.
No envellir.
No envellir.
Els homes poden ser grans, Alejandro Sanz es pot fer vell si vol, però la Shakira que es vagi posant botox.
I la senyora Ricky Martin, que gairebé no el vaig reconèixer.
Fixa't, el Ricky, se passa. Però bueno, agafant l'exemple de Taylor Swift, com que encara faré un petit apunt més, ella s'ha inventat un terme que s'aplica també molt ara a les dones de la indústria musical, que és estar a la teva reputation era. Oh Lord, save me, my drug is my baby I'll be using for the rest of my life. Estar a la reputation era, tal com vam explicar ja en un episodi de l'Efecte 2000, es pot aplicar a les persones que estiguen en una era com de bad bitch, que et suda una mica tot, que et reivindiques a tu mateixa, no sé què, però la indústria musical, el disreputation va generar com un trencament a la discografia de la Taylor Swift molt, molt fort, no? Perquè fins ara la Taylor Swift era de fer pop molt blanc, molt tranquil, i va fer un disc pues, molt fosc, amb melodies molt obscures, amb lletres també molt obscures, i això ara s'aplica molt a les dones a la indústria musical, no? I van venir molts exemples al cap, però trobo que, i això crec que ho han passat moltes dones, la Rosalía Motomami, per exemple, jo crec que és una mica la seva reputation en el,
de no, fer de malota, no?
De fer de malota, de trencar. I crec que un exemple molt paradigmàtic de tot plegat va ser la Miley Cyrus quan va treure el disc Bangers. Aquest disc va sortir l'any 2013.
Que no el sentia,
jo també.
13, que 2013, wow. Ja fa 11 anys. Fort, sí, sí. fort. I crec que va ser un dels canvis més radicals que hem vist a una estrella del pop moderna, perquè la Miley Cyrus venia de ser una persona disa i venia a ser la Hannah Montana.
Amb la perruca rossa.
Exacte, i tot i que va fer música entre la Hannah Montana i aquest Bangers, sí que va suposar un trencament molt heavy en la seva estètica i en la manera com es va relacionar de cara al públic, també.
A
no?
Es va tallar els cabells.
Es va tallar els cabells i va començar a fer, doncs, coses que ara mateix estan molt acceptades, però que en el seu moment es van criticar molt. Per exemple, va haver-hi una gala dels VMAs que va ser molt sonada, on va sortir ella a cantar amb el Robin Thicke la cançó Blurred Lines, la cançó aquesta, sin más, una mica, però estaven els dos parrejant sobre l'escenari, i és una cosa que la gent es va posar les mans al cap, va titllar la Miley Cyrus de tot, li van fer un slut shaming de la hòstia, perquè van començar a dir que el que feia era una guarrada, no sé què, i aquí sento que el que passa és que exigim molt a les dones de que reinventin, no? De que facin coses noves, però tampoc no et passis de frenada, clar. Perquè si te'n vas molt lluny...
Però no fa gaire, això ha passat amb Batquial, també.
Clar, exacte, que també en parlarem després.
Val.
Però el que passa, i crec que en aquell moment, tot i que amb la Batquial sento que també ha passat, però hi ha hagut una evolució com més natural amb la seva persona, és a dir, no ha passat a ser una persona tan mediàtica i ser una popstar tan popstar. És com si ara la Beyoncé l'endemà es lleva i comença a fer música superguarra i es posa a parrejar amb molts tios. Segurament també hi hauria aquesta cosa com de ai, però què fa la Beyoncé, que és més digna que
sí,
això,
sí,
quan
sí.
Realment segueixen igual de digna, simplement que la gent és misògina i no accepta que les dones puguin gaudir del seu...
I obrir camí sempre costa.
Correcte.
I si ella va ser de les primeres que ho va fer, que és el que deies tu ara, doncs encara costa més, perquè no estàs acostumat, no tenim els ulls acostumats.
Exacte. I a mi també em passa que jo em vaig plantejar sí, aquests canvis de rumb de les dones sempre són com imposats, no? Perquè també, òbviament, pot haver-hi que els artistes, òbviament, doncs, tenen el seu art i el volen, doncs, barrejar, el volen modificar, vull dir, ho hem vist amb la Rosalía, per exemple, fent sí. El Malquerer, doncs, ningú li va obligar que fes un trencament amb l'anterior, però simplement ella com a artista va voler, doncs, passar pàgina i dir, doncs, vaig a fer-ho al màxim de bé que pugui, vaig a fer un canvi amb l'anterior, però sí que és veritat que el que comentem, no?, que ara amb les dones ja s'espera que aquest canvi existeixi, perquè si no existeix et quedes una mica enrere. I em va venir al cap l'exemple de la Rigoberta Bandini, per exemple. Ara està traient música nova, però s'assembla molt a l'anterior que ja tenia. I la Rigoberta, en el seu moment, va ser un trencament molt xulo, però en canvi ara sembla que el que està fent és más de lo mismo, entre cometes, no? I dius, hòstia, pues, ja em fa una mica més de mandra escoltar-la, quan realment potser és perquè la música no és bona i superlícit, però també hi ha sempre aquest punt que està com al darrere del teu cap de dir... Això ho estic fent.
Em sona igual. També és veritat que ara ens cansem com més ràpid, no? De les coses, i com que estem acostumats a rebre molts inputs, potser també necessitem d'escoltar coses diferents,
sí,
perquè
sí.
Si no, una cosa ja ens recorda a una altra i
exacte.
És com... Volem passar d'aquí,
no? No, completament. Però sento que sempre hi ha una exigència més forta cap a les dones
sí,
que cap als homes.
I a les dones ens han ensenyat des de sempre a competir entre
nosaltres,
no ser amigues, i llavors en el món de la música, que ja és prou competitiu en si, en els dos gèneres, amb les dones jo crec que encara s'accentua més, perquè has de ser la més guapa, la primera, la que fa això, la que destaca més, la més jove, tot ho has de ser,
sí,
has de ser la més amb
i
tot.
I ho has de ser tot alhora.
I en canvi de cantants de reggaeton, per posar un exemple, homes, doncs potser hi ha 3 o 4 que s'assemblen, o 5 o 6 o 25, i no ens passa res.
Completament.
I en canvi de noies ha de ser, no, però jo sóc això, però una mica més cap allà, jo sóc allò altre, però
total,
més cap allà.
Total.
Trobar el fet diferenciat. Sí.
Exacte. I ara comentaves, Mireia, això de que la Miley Cyrus en aquesta època doncs es va tallar els cabells, no sé què, vull dir que va fer un canvi en el look també molt heavy, que és un dels temes que volia parlar també. I a mi em va venir al cap l'exemple de la Billie Eilish, perquè ella tenia una estètica molt clara, però amb el seu disc Happier Than Ever, que és el segon que va treure, va fer un canvi bastant fort. Comentava, la Billie Eilish ens tenia acostumades de lletres molt fosques, a tenir com un pop bastant desolador, i en canvi en el seu segon disc, que és Happier Than Ever, va fer un canvi bastant radical i va agafar, doncs, va experimentar més amb els sons, no? Però un dels canvis més forts que va haver-hi és que ella portava els cabells negres...
Físicament va ser molt fort el canvi.
Verd, sí.
En canvi, després, quan va treure Happier Than Ever i el promocionava, va ensenyar que s'havia tenyit de rossa, un ros super normal, molt convencional, i ella va ser portada de la revista Vogue britànica, i ella doncs ens tenia acostumades d'això, de que portés looks amb pantalons curts de xandall, amb una samarreta molt ampla, que no se li marcava...
Fosc.
Sí, fosc, però no era res entallat. Mm. I en canvi, en aquesta revista sortia ella doncs amb un corset rosa molt entallada, amb els cabells molt ben posadets, com molt femenina, no? El que entendríem canònicament com a femení. Sí. Què va passar? Que aquí les xarxes socials se li van tirar sobre d'una manera espectacular i tothom la va començar a sexualitzar d'una manera però molt bèstia, molt, 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 molt bèstia, quan la Billie Eilish en aquell moment tenia 19 anys, no ens oblidem. I ella va fer una crítica dient com em fa ràbia jo no ser la propietària del meu propi cos, perquè sento que qualsevol cosa que faci, si vesteixo molt ample i molt tal, em diuen que em vesteixo com un home i que no sé què i que no val la pena. En canvi, quan em poso més femenina i marco més les meves corbes, o que existeixin o no existeixin, però em poso una cosa molt més ajustada, ja tothom...
T'has de sobreexplicar, si ets una
dona. T'has de sobreexplicar, i això és...
T'explica tot.
Completament. I és això, com s'exigeix de manera inconscient tot un seguit de condicions que fan que les dones hagin d'estar sempre com a l'avantguàrdia, no? I que cada canvi que facin sigui molt radical a l'anterior i que la gent acabi opinant, perquè al final tothom opinarà del que facis i que el canvi sigui el que sigui, tothom en parlarà i tothom n'opinarà. I jo també us volia parlar dels directes de les estrelles aquestes del pop, sí, perquè crec que és dels exemples més heavies que hi ha, perquè ara sembla que un concert d'una popstar ha de venir amb un show enorme,
focs artificials.
Focs artificials, amb 45 ballarins i ballarines que facin acrobàcies pel cel. Tu saber
ballar... Cirque du Soleil, si ets una dona. Soleil, si ets un home, pots estar sol amb un micro davant, totes les fosques...
Total, no, total. Ho feia Madonna, ja.
Sí, completament. Sí. És que s'anava a dir, a mi em vena una infinitat de noms extremadíssima, però es podria nombrar, vamos, la meitat de les estrelles del pop ara mateix, però venen al cap, inclús a casa nostra. Gent com la Julieta o la Muixca, per exemple, en els seus shows, inclús la Muixca, que diries que la seva música no requeriria d'unes ballarines així com molt... en plan un show de ball,
sí,
ella també les porta, perquè al final sembla que això li dona més valor, mentre que tens The Tickets, per exemple, que també fa molt bona música, però la seva posada en escena és diferent. La Julieta passa el mateix, té 5 ballarines, fa un show també molt heavy. Ara estem veient la Maria Heino, la Maria Jaume, que també estan fent un canvi de rumb amb la seva música i l'estan fent més pop i l'estan fent més diferent, que és un canvi superlícit o superguai, però també això implica doncs, que hi hagin ballarines, que hi hagi un espectacle, que hi hagin uns visuals darrere. I ja, per mencionar estrelles internacionals, perquè al final l'exemple de casa nostra existeix, però potser no és tan exagerat, tenim, òbviament, la Rosalía, però també hi ha la Beyoncé, la Shakira, la Dua Lipa, la Katy Perry, l'Ariana Grande, la Madonna. I un cas que a mi em va semblar bastant heavy és el de la Lady Gaga. Perquè si per alguna cosa es coneix la Lady Gaga és per fer un show, vamos, espectacularíssim. Ella sempre ha estat coneguda per portar els outfits més estrambòtics i més extrems, de fer la música més estranya possible en el seu moment, perquè Bad Romance va sortir fa la tira de temps i va
baixar del cel amb un corset, amb un arnès, no? A la Super Bowl era
I de fet jo després quan l'he vist vestida com normal, entre cometes, alguna vegada he tingut dubtes de, és la Lady Gaga?
Sí,
o no ho
a
és?
A mi va passar amb la pel·lícula de Star is Born, que surt com a persona
totalment.
Normal, entre moltes cometes, també va passar.
I jo vaig tenir la sort de veure la Lady Gaga en directe l'any 2018, i va ser un espectacle brutal, tenia tres escenaris diferents, un cos de ball super extens, tocava el piano en directe, la guitarra en directe, hi havia focs artificials,
tot.
Però em refereixo que vaig tenir la sort, ja no tant per veure-la en directe, que també, sinó perquè la Lady Gaga va haver de cancel·lar un moment la seva gira perquè té lupus i fibromiàlgia, que això el que vol dir és que té dolors musculars molt intensos i molta fatiga. Per tant, des de qualsevol perspectiva es diria que la Lady Gaga hauria de deixar de fer aquest tipus de concerts perquè a la llarga serà perjudicial per la seva salut. Però què passa? Que la Lady Gaga, si ara deixés de fer els shows que ens té acostumades a fer, seria... la gent no la seguiria tant, perquè si ara fes un show ella sola amb un peu de micròfon...
Què ha passat, no?
Semblaria com un pas enrere, potser.
Clar, seria un pas enrere, semblaria que no t'esforces suficient, que no fas el que toca, i de fet ella té un documental que es diu Five Foot Two, on, com comentaves, Mireia, explica el show que va fer la Super Bowl, que es llença des de tot l'escenari, i se la veu com cada dia ha d'anar a un fisioterapeuta que li faci massatges, que es punxi amb... medicaments perquè se li passi el dolor, per tant, estem portant la salut a un extrem molt extrem, que està doncs sent perjudicial completament, però la Lady Gaga no es pot permetre deixar de ser aquesta estrella del pop que ens té acostumades a ser ara, perquè llavors la gent la deixaria seguir o la criticarien massa.
Però abans quan posaves alguns exemples, sí que és veritat que en això potser discrepo, perquè també hi ha homes, hi ha músics que fan uns shows increïbles, vull dir que no és exclusivitat de les dones,
Exacte, però sento que no és la norma. perquè la norma s'ha convertit en que les dones facin aquest show tan exagerat i que gent com el Bad Bunny o el Zetangana, que ara comentàvem, faci això, està molt guai, i la gent els aplaudeix moltíssim i diuen que és el show més trencador de la història, no sé què, però tens la Dua Lipa actuant als Brit Awards fa re, i estava amb un cos de ballarins de 60 persones i va passar una mica desapercebut d'aquella actuació, mentre que si l'hagués fet un home, tothom s'hagués posat les mans al cap perquè s'haguessin quedat
flipant. Jo crec que la diferència és que ells poden no fer-ho, tenen l'opció a no fer-ho, i si volen ho poden fer i si no, no, i en canvi les dones no.
Exacte.
Doncs en fi, Marc, avui hem fet aquest repàs. Ens ha quedat algun, però tindrem ocasió de parlar-ne. La Taylor no ha faltat.
No ha faltat, no podia faltar.
No podia faltar. Que vagi molt bé el 8M.
Moltes gràcies, igualment.
Nosaltres hi tornarem dilluns, perquè demà hi ha futbol, per tant, no ho sé. Ens hi posem dilluns, ara el tu diràs. Que vagi bé, bona nit.